Vinga, que aquest matí de divendres tancarem la setmana compartint el temps de tertúlia amb el Lluís Foix. Com estàs, Lluís? Bon dia.
Bon dia.
I ben tornat amb la Sara Gràcies. González. Sara, com anem?
Molt bon dia.
Bon dia. I amb el Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria, ben tornat aquesta setmana.
Hola, què tal?
Que d'urgència ens va ajudar també amb la tertúlia de dilluns.
Sí,
i avui torna, que és el dia que és el dia que li tocava. Per cert, ara de seguida parlem de Barcelona, i de tot això que està... Em sembla meravellós l'escenari que tenim a Barcelona, però deixeu-me saludar a aquesta hora la Meritxell Ruiz. Meritxell Ruiz, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure...
Exconsellera, exconsellera d'Educació.
No, ara ja, mira, ja et presenta, home, Meritxell.
Ens coneixem. Què tal, Meritxell?
Estàvem parlant d'aquest estudi que va aparèixer ahir, que deia, escolta'm, les escoles privades i concertades es té tendència a inflar les notes dels millors alumnes, i després aquests millors alumnes que arriben potser del batxillerat amb notes especialment entre 9 i 10, arriben a la universitat i no treuen entre un 9 i un 10. I deien els autors d'aquest estudi, és bastant probable que això es degui a que hi ha centres especialment privats i també alguns de concertats que tenen certa tendència a pujar les notes. Ara la Vera Sacristán, que és una de les autores d'aquest informe, ens deia això, a Catalunya no passa, és a dir, en principi aquí a Catalunya ho fem bé, i llavors com que havia sortit tot això, dic, escolta, preguntem-li a Meritxell Ruiz què li sembla aquest estudi, perquè clar, el titular és llaminer, no, Meritxell? Les escoles privades i concertades inflen les notes dels seus alumnes. I, home, potser no, no?
Bueno, celebro sentir que ara has dit que l'autora ha dit que això a Catalunya no passa perquè és així. Nosaltres vam ser els primers sorpresos perquè no coincidien en res les dades amb les que tenim nosaltres.
És veritat que ella mateixa ens ha dit, a veure si aquest estan, diu, clar, que penseu que les dades, quan un mira el que passa, per exemple, a Múrcia, a mi m'ha semblat brutal, la dada, i tu, que t'hi has dedicat, per exemple, tot això a l'ensenyament, em dius la teva opinió, però que un 40% entre un 9 i un 10 d'alumnes, un 40% d'alumnes entre un 9 i un 10, que em sembla una barbaritat de percentatge. És a dir, un 40% dels alumnes d'escoles privades tinguin entre un 9 i un 10 de nota del batxillerat, jo li he dit a la Vanessa Cristana, això em sembla directament dopatge per la nota de tall.
Clar, jo... Miri, tenim prou feina amb els centres de Catalunya.
No, ja ho sé. Però jo sí, a vostè li sorprendria, li pregunto diferent. A vostè, exconsellera, li sorprendria que un centre de Catalunya tingués un 40% d'alumnes entre un 9 i un 10 de nota mitjana al batxillerat?
Home, i tant.
Sí, no?
Sí, perquè, de fet, jo he estat directora d'escola i he fet classes i no passa. I això no passa. Ja tens anys que tens promocions que tiren més que d'altres, però vaja, no tant de bo tinguis.
Home, una promoció d'un 40% seria excepcional, més que bona.
Per això, no, jo crec que és això el que deia, no? que això a Catalunya no passa, que les nostres dades diuen que al revés, que hi ha vegades que tot depèn per matèries, no? Que hi ha vegades que han tret millor nota de batxillerat i després a Pau els hi va pitjor, o fins i tot al revés, no? I que llavors és quan les famílies es venen i es queixen. Miri, vostès són molt estrictes perquè, miri, després a les Pau que bé que li ha anat i vostè no li ha posat més de... Però, és a dir, en conjunt a Catalunya aquesta no és la realitat. De fet, el mateix informe ja ho diu, no? Quan expressa que la dada més important és les diferències entre comunitats autònomes i Catalunya és la que té un percentatge més petit d'alumnat entre aquesta franja, no? I, de fet, i ho sé perquè és així, a més a Catalunya la inspecció fa molts anys que aquest seguiment el fa. És a dir, es fa el seguiment de quina és la nota mitjana i quina és la nota de les Pau. I llavors, quan hi ha una desviació gran, ve el centre i diu, escolta, enguany què ha passat? Com és que... Però, vaja, jo vagi per davant de tot, perquè, mira, jo d'aquí vaig rebre ahir, diguem així, whatsapps com a més indignats són dels profes del professorat de batxillerat, no?
Clar.
Que, això no és veritat, nosaltres fem una gran feina, som molt exigents, i això. El que passa que quan es vol extrapolar això, que és un estudi a nivell general a Catalunya, doncs, home, les dades no coincideixen. No,
jo crec que afortunadament no coincideixen. El que passa que és veritat que jo ahir a la tarda estava pensant en aquesta qüestió i deia, però clar, aquí hi ha un tema de fons, que és que s'ha parlat molt d'aquesta selectivitat uniforme, que hauria de ser la mateixa. És a dir, si tu agafes i fas la mateixa selectivitat per tothom, a Espanya, em refereixo, ho uniformitzes tot, però després et trobes amb realitats que hi ha comunitats autònomes que inflen o dopen els seus alumnes, aleshores automàticament situaríem determinades comunitats, Catalunya, per exemple, entre elles, en inferioritat de condicions. Quan un, perquè mira, si tu vols estudiar aquí a Catalunya la teva carrera, bueno, no passa res, però si haguessis d'anar a buscar fora, maldaríem. I al revés, és a dir, alumnes de fora que poden passar per davant d'alumnes d'aquí buscant places a universitats aquí.
Miri, ha dit dues coses importants. Una, uniformar-ho tot no funciona i és un perill. I últimament he sentit molt aquest discurs, no? De no, que tothom faci el mateix. Que, bueno, sempre diem que la llei educativa a Espanya és una, bueno, una, no moltes, perquè n'hi ha moltes aprovades durant els últims anys, i els resultats són molt diferents. Per tant, uniformar-ho no funciona. I dos, clar, les PAU, jo recordo la nostra època en què les PAU era el 80% de la nota per accés a una carrera. Home, i cal jugar-s'ho tot, o pràcticament tot, amb un examen d'un dia, que l'únic que, no l'únic no, però que el que acaba valorant més de tot és la capacitat d'aguantar la pressió i no la trajectòria d'un alumnat. Per tant, en plena confiança amb la tasca que fan els docents, evidentment que hi ha d'haver alguna prova, no? Perquè si hi ha més demanda que places, d'alguna manera s'ha de fer. Però crec que cal repensar aquest batxillerat perquè no sigui només orientat a poder tenir una nota o a treure bona nota a les PAU, i que realment sigui una època d'un aprenentatge intens i profund.
Una darrera qüestió, que l'equilibri per fer la nota de tall sigui 60% nota del batxillerat, 40% les PAU, et sembla un bon equilibri per calcular aquesta nota de tall? S'hauria d'equilibrar o donar més preeminència a la prova de la selectivitat?
Crec que és un bon equilibri. És a dir, en tot cas, hauríem de plantejar si les PAU és la millor eina. El percentatge, ja us dic, veníem de percentatges del 80%. Allò sí que no era correcte, diguem-ho així, no? Perquè tu jugaves tot en aquells dos o tres dies d'examen. El percentatge es pot... bueno, jo crec que és bo, però es podia calibrar. Ara, en tot cas, és això, el mitjà d'accés, no? Que potser hauríem de fer-ho de manera més global i més pensada en competències, també en aprenentatges i en coneixements, però no tan centrat en una prova.
Meritxell Ruiz, un plaer com sempre. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia. La Meritxell Ruiz, exconsellera.